Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també.
Paula, bon dia.
Bon dia, Clàudia.
Rita, bona tarda.
Bona tarda.
Ofèlia, bona nit.
Bona nit.
Bon dia, bona tarda, bona nit. De tant en tant em ve al cap una frase de l'època del Fotolog, d'aquelles que amb el temps es veuen ridícules, però que en aquell moment feien semblar molt guai a qui fos que l'escrivís i que a més he estat buscant, i és del Petit Príncep, em sap molt greu. Però jo la recordo, sense context, que deia: el món sencer s'aparta quan veu un home que sap on va. I jo penso, la gent s'aparta quan veu una persona que sap com va. Perquè realment és brutal la força i l'atracció, l'imant que crea una persona que té un estil propi i que la veus i ni que no sigui com roba de l'última moda, dius, uau, aquesta persona té estil, que no vol dir només vestir bé i com això, no? Tenir sempre les últimes tendències, sinó que vol dir literalment saber com vas haver decidit tota una unitat d'estil al voltant de la teva imatge. Podem dissimular tant com vulguem, però és un fet que quan portem roba que ens encaixa, ens sentim imparables, i si ho podem mantenir cada dia, aleshores és que hem desbloquejat algun nivell de la vida que no totes sabem desbloquejar. I va per mi aquest comentari. Avui parlarem de moda i d'estil, o sigui que comencem. Paula, amb qui parlarem avui?
Doncs amb una persona que no només l'admirem a l'hora de vestir, sinó que també l'admirem molt a l'hora de teoritzar al voltant de la moda. Rita Rakosnik, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Estàs d'acord amb això que deia la Clàudia, de que una persona que sap com va té bastanta força?
Sí, totalment. Sí, eh? És molt poderós, no? Sí, sí, absolutament. Encara sí, que sigui del Petit Príncep, la frase.
Sí,
aplica, aplica.
Sí, sí, quan sí, ho has dit he pensat en un personatge d'Eufòria, la sèrie.
Sí.
No, no el programa de TV3, sinó la sèrie. Que deia que, o sigui, ella era una noia més aviat grassoneta que estava com ficada, no sé si recordeu, un personatge que de sota es ficava xats.
La Cat.
Sí,
la Cat.
La
Cat.
Guai.
Sí. I la Cat deia, una noia gorda, vestida sensual, vestida sexy, té molta més força que una noia prima o skinny legend vestida com impecable, el que s'espera d'ella, saps? I vaig pensar, bueno, en realitat, i llavors hi ha la típica escena que ve darrere d'aquesta frase, que se la veu a ella, vestida super sexy, trepitjant super fort i dius, clarament, això té moltíssima força. O sigui que si no vols
quan
citar el Petit Príncep...
Quan tu n'ets conscient, sí.
Sí.
Pot citar Eufòria.
Sí. Aviam, Rita, teníem moltes ganes que vinguessis a Gent de Merda, o sigui que gràcies per venir, perquè feia molt temps que nosaltres... O sigui, aviam, parlar de roba i parlar de moda és una cosa que fem habitualment entre nosaltres, fora de micro, diguéssim. Però teníem ganes de fer-ho davant del micro i llavors dèiem, és que ha de venir la Rita a parlar, la Rita Rakosnik, a parlar de moda, tot i que la Rita Roig també és la nostra gurú.
Tindrem aquest problema.
Sí. No, però ens venia molt de gust que vinguessis perquè volíem anar una mica més enllà de ai, què ens agrada, què no ens agrada, què es porta, què no es porta. Llavors, mm-hmm, comencem una mica pel principi, després ja anirem entrant en detalls del que vagi sortint, però... per què creus que ens agrada tant parlar sobre roba? O sigui, hi havia gent en el seu moment que deia que l'imperi romà és el nostre propi cos i el que ens posem, com ens vestim i tal. No, de dir, com és que sempre hi pensem que inevitablement, perquè fins i tot la persona que no li interessa gens la moda, al final ha de decidir què es posa.
Efectivament, sí, sí. O sigui, sigui quina sigui la teva relació amb la moda, cada dia quan t'aixeques t'has de vestir.
Clar.
Vull dir, com això, no? Més universal que això. Sí, o sigui, no sé... Es poden dir moltes coses que potser són bàsiques, però és que al final la roba és la nostra eina de comunicació principal i més potent, jo crec, no? O sigui, fins i tot la més intuïtiva, també, no? Com d'expressar-nos. Llavors, clar, pot transmetre moltíssimes coses. O sigui, pot transmetre el nostre estatus social i econòmic, la nostra ocupació, també, la nostra ambició, el nostre poder, el que comentàvem, no? La nostra autoestima, fins i tot, no? Com ens sentim aquell dia, o l'autoestima que volem projectar que tenim, encara que no la tinguem, no? També com de seriosament ens prenem a nosaltres mateixes, jo crec. També és això, ens otorga poder, sensualitat, seducció, etcètera, no? I crec que reflecteix també quina és la nostra relació amb l'autoritat i amb les convencions, que això m'interessa especialment. Llavors, hi ha una frase que es cita molt, però que m'agrada molt, de la Virginia Woolf a Orlando, que diu, que la llegiré per recordar-la bé, que és que la roba canvia la nostra visió del món i la visió que té el món de nosaltres. que m'agrada molt aquesta frase, no? I a més, la moda és interessantíssima perquè al final fa de baròmetre cultural, polític, social, ja ho sabem, no? I com que fa una radiografia del temps i a més s'avença el temps fins i tot. O sigui, hi ha autors que parlen de com la moda pot predir fins i tot com les pròximes guerres o conflictes bèl·lics fins i tot, no? I també m'agrada molt dir una frase que repeteixo molt, que crec que la moda també és l'inventari dels nostres desitjos i de les nostres emocions.
És molt fort que la moda pugui canviar el nostre estat d'ànim, perquè és que és així. O sigui, no és allò que bueno, no, pot passar. No, no, és que és així. Tot jo l'altre dia, fa no gaire, la setmana passada vaig tenir un dia de merda, un dia de la setmana, i l'endemà vaig dir, necessito anar a la feina molt guapa, però només, o sigui, no per ningú altre, sinó per mi mateixa, sí, perquè pensava, això ho he de remuntar com sigui, com? A través de la roba. Vaig anar guapa, però vaig anar normal, perquè jo tampoc sóc molt extremada, però vaig pensar, és que en el meu cap estic anant espectacular.
Clar, però és una mica això també, la percepció que tu tens o de la roba que tu tens, d'aquelles peces, que jo també crec que hi ha una diferència, i no sé si tu estàs d'acord, no? Però com amb l'estil personal d'algú, i llavors amb les peces que té aquesta persona. No vull dir que hi ha gent que té estil i hi ha gent que té bones peces de roba. Llavors, al final, el dia que tu et poses guapa és perquè esculls una peça concreta, no? Però l'estil és com de cada dia. Perquè jo, una cosa que penso molt, no sé, ara potser estic entrant com en una mica en una olla, però jo crec que des de fora segurament és molt fàcil de percebre quin és el meu estil. Però jo, cada dia, en realitat, crec que no hi ha una coherència, no, en el que em poso. En plan, jo he anat escollint peces. Llavors, com és que de peça en peça es genera una cosa que és l'estil d'algú? Saps què? Per què hi ha aquesta cosa que és l'estil que no pots acabar-hi de ficar un nom i que cadascú el té una mica diferent, encara que tots després anem al Zara a comprar-nos coses molt similars?
Ostres, aquí també, clar, jo crec que parlar, o sigui, intentar definir l'estil és com definir què és l'art. No? Que això ja, els casals que hem fet història de l'art, ja ho sabem, que potser la pregunta pertinent és que no és tant què és l'estil, sinó on és l'estil, no? Sí, això de l'espai, és que clar, per mi l'estil ho és tot. O sigui, però tot, no només en el nivell de la indumentària. O sigui, la meva concepció de l'estil és molt més àmplia i canvia tant, perquè al final té a veure amb la individualitat, al final, no? Però també està travessada de molts factors i està contextualitzada. És a dir, l'estil no és una cosa que estigui separada de la resta. O sigui, quan pensem en les persones més estiloses que se'ns puguin acudir, aquestes persones, o sigui, no són bolets. També estan emmarcades en una sèrie de coordenades culturals i reflexen un zeitgeist cultural. Llavors, crec que també la distància històrica aquí és molt important, perquè amb el temps pots apreciar i veure com aquestes persones més estiloses i tal. Però sí, no sé, és que per mi és això. O sigui, l'estil ho és tot, i també està relacionat amb molts altres termes, com pot ser l'elegància o el gust, fins i tot. Però sí, jo també, o sigui, a mi em passa el mateix, o sigui, jo no sabria dir com, també, o sigui, quan em vesteixo també penso, no sé quin és el, vull dir, no sé si hi ha una etiqueta que em defineixi, tampoc la vull, i moltes vegades penso, és que m'agraden coses tan diferents, que pot ser que hi hagi un problema d'encaix, de coherència, però al final és tan divertit que m'és igual.
Clar, però a mi això m'al·lucina, perquè, o sigui, exactament això que deia la Rita, que és que tu pots anar i haver-te comprat una bona peça de roba i tot i així que amb tu no quedi com que estàs estilosa, saps? O sigui, com que tens estil i en canvi una altra persona. I llavors això què vol dir? Que va més enllà del teixit. O sigui, va directament relacionat amb la teva actitud. O per què a una mateixa peça algú li pot suposar un estil i algú li pot suposar res?
Clar, és que molts factors aquí, es barregen moltíssimes coses. Des de, com es diu a casa meva, la perxa.
Clar,
no?
Clar.
Que ha, no, la perxa, que també és veritat que associem aquest concepte a un cos molt concret, blanc, prim, cisgènere i tal. Jo estic, evidentment, super en contra d'això, perquè per mi l'elegància no té raça, ni té gènere, ni té classe, sobretot. I em fa molta ràbia que certes idees d'elegància estiguin sempre vinculades a una mena de naturalisme i minimalisme, que si et rasques una mica veus que aquestes idees et dretegen, per dir-ho així, com suaument. Però sí, és que clar, és una combinació de molts factors, també de la persona, el que s'ha anomenat carisma. Sempre hi ha com un gènere QA, que és absolutament esmunyadís, que no es pot definir, no? I per això ens agrada i continuem parlant i debatent sobre això.
Però és que es pot treballar. O sigui, potser no es pot definir, però tu pots ser una persona que no té estil o que no d'això i després esdevenir una persona que sí que en té.
Clar, és que també crec que hi ha dues coses diferents. O sigui, una cosa és vestir bé i l'altra és tenir estil, també, no? Potser són... Sí, jo crec que es pot treballar, per suposat, i es pot aprendre a relacionar-te millor amb la moda i a vestir-te millor, però hi ha una part... És com la mateixa pregunta sobre el talent, no? És a dir, es neix o no es neix? És una pregunta negra, que no sé si té molt de sentit, però igual que quan una persona escriu bé, penses, ha nascut amb un do, pot ser, però després aquest do l'ha treballat, però vull dir que sí que crec que hi ha una barreja de factors, igual que hi ha gent que té un carisma absolut i que la càmera l'estima, vull dir, coses així, no? Però sí, evidentment crec que es pot treballar, i això també per sobretot per certs sectors, per exemple, homes heterosexuals, que directament els hi fa mandra i tal, doncs a veure, curra't una mica. Ningú t'està demanant que siguis un referent d'estil, però uns mínims estarien bé, no?, per exemple.
És que és molt fort, perquè una persona pot anar amb uns texans rectes, blaus, i una samarreta blanca, de màniga curta, i aquelles mateixes peces les porta una persona, les porta una altra, i una persona va literalment tapada per no anar despullada pel carrer, i l'altra persona, allò és un luquet.
Hot.
És fortíssim. És fortíssim. I jo penso, clarament, això es veu. O sigui, tu veus pel carrer les dues persones aproximant-se i saps perfectament quina ha decidit que allò són decisions que ha pres i quina ha dit, bueno, el primer que pillo.
Sí. És que, a veure, també aquest concepte de lo primer que pillo és...
És mentida.
És super, per mi és mentida absoluta.
Clar, ningú agafa el primer que
pillen. Per mi és mentida absoluta, i és com aquesta doble volta de la naturalitat, que no és per res és una naturalitat. És naturalitat, li podem dir, treballada o estudiada, però absolutament. Sí, és que clar, això de les dues... També és veritat que hi ha moltes samarretes blanques i molts tipus de texans. També, vull dir, també aquí hem d'incidir en això, no? Uh-huh. Però sí. O sigui, aquest je ne sais quoi.
Sí, a vegades el je ne sais quoi pot ser des de la qualitat, no?, de la samarreta, de fins i tot allò de la perxa que deies abans, que a vegades és que la roba estigui arreglada amb el teu cos, vull dir, sigui quin sigui el teu cos, que és una cosa que, per exemple, la meva àvia es feia, vull dir, la meva àvia s'arreglava totes les peces o fins i tot se les cosia ella mateixa, i ara ja no ho fem. I jo a vegades també crec que tinc un problema, que és que a l'hora d'imaginar quin és l'estil que vull tenir, com ho projecto en tercera persona, busco les persones que vesteixen com a mi m'agraden i un estil que m'agrada, però després em passa que a mi potser no em queden bé el lookset de samarreta i texans perquè pues, jo tinc les cames més curtes o tinc l'esquena més ampla o no sé quantos. I és una cosa que sí que m'afecta per bé quan em poso alguna cosa i dic, joder, que guapa que estic avui, que bé que no sé què, però també m'afecta al revés. Jo he tingut dies de com estava perfecta quan m'he llevat i de jo anar pel carrer i sentir, uah, pues que això que jo havia pensat que em quedaria com això, em queda... No em queda igual que el que jo havia vist a internet.
El que havies projectat al teu cap.
Sí, i o sigui, per xurrades, i sense anar a coses corporals. Simplement no fa l'efecte que jo havia pensat. I se m'enfonsa el dia. Però alhora...
És que literal se t'enfonsa el dia.
Sí,
quan dius merda, m'haig d'estar tota la resta de les hores i sé que no vaig ben vestida.
He anat a casa a canviar-me d'outfit algun cop. En plan, això és insuportable. M'arruïnarà el dia, no penso fer veure que no m'arruïnarà el dia.
He fet el cafè i he tornat. Sí, però alhora quan ho vull verbalitzar em sento ridícula, perquè sento que...
Clar que no.
Que no m'haurien de preocupar aquestes coses. Potser perquè de petita em van dir molt, jo que saps com les nenes no han de pensar això, però sento que ens costa parlar, tot i que ordeni com tota la nostra vida i qüestions socials i polítiques, com que no en sabem parlar. Fins i tot que incomoda, no? Quan li van preguntar a l'Ada Colau en una xerrada o conferència, no me'n recordo, com li van preguntar per com havia triat la imatge...
Era un estudiant de la Pompeu.
Sí, llavors doncs, com no s'ho va prendre gens bé i havia apuntat un altre exemple que ara... Que no...
Sí, el de la Zoe Polo.
Ah, sí, exacte, sí.
Que algú va...
La
Mònica Planes de l'Ara va com criticar una mica el fet de que una part del gag dels Gaudí fos que es vestissin de gala pels Gaudí.
Sí, o sigui que hi havia un sketch que anava sobre què es posarien, no? I llavors va posar, deia alguna cosa així com oi, una altra vegada, tant feminisme per res i seguim parlant dels mateixos tòpics o una cosa així.
Sí. Però, bueno, no ben entès gaire, no, l'esquetx, perquè en realitat anava justament d'això, però bueno.
A més, sí, però tant l'exemple de l'Ada Colau com el de les Oye Polo crec que posen com en evidència doncs, aquesta contradicció de la qual estem parlant, no? que ens travessa el dia a dia de totes nosaltres. I això de com la moda pot servir-nos per una eina, per el que dèiem, no? Per expressar, per construir la nostra identitat en públic i envers els altres, perquè per mi també vestir-se bé o vestir-se és un acte de deferència cap a la resta, també. Jo ho veig una mica així. Però també es pot convertir rapidíssimament en una arma misògina contra nosaltres, no? I fins i tot en un dispositiu de control sobre els nostres cossos. Si veiem, a més, la història de la moda, això també es veu molt, no? I en el cas, o sigui, el cas que veig una mica més interessant, perquè és que el cas de la crítica a la Zoe Polo directament em sembla com doncs, d'una simplesa mental i d'una incultura que no val la pena ni tan sols comentar gaire, però el de l'Ada Colau era més tricky perquè realment, per una part, vaig poder entendre el rebot de l'Ada Colau perquè és veritat que aquest tipus de preguntes, que ho tinc apuntat aquí perquè la pregunta de la periodista era molt pertinent, li va dir que li va preguntar sobre la seva evolució, la seva forma de vestir, de samarretes reivindicatives a més formalitat, i si aquest canvi reflectia una moderació o maduració política. És una molt bona pregunta, però és veritat que aquest tipus de preguntes a qui s'adrecen? Doncs només s'adrecen a càrrecs polítics o a figures de poder femenines. És raríssim que veiem aquest tipus de preguntes adreçades a homes, no? Llavors, el primer rebot de l'Ada Colau s'entén en aquest sentit, però... I després es va retractar i crec que li va acabar demanant perdó a la noia i tot, eh? Però vull dir que crec que va visibilitzar com un prejudici bastant gran sobre la moda i en concret sobre el periodisme de la moda, no? Com una esfera com super vinculada a espais feminitzats, com són les revistes de moda, els portals de moda, etc. I que també ara al segle XXI es diu femfòbia al final, no? Com la fòbia a tot el que té a veure o estigui relacionat amb la feminitat o amb les dones, cosa que fa bastanta gràcia perquè la moda no sempre ha sigut patrimoni exclusiu de les dones. De fet, històricament hi ha, i això està molt estudiat, hi ha un fenomen que es diu la gran renúncia, que passa a la Revolució Francesa del segle XVIII, que és el moment en què els historiadors de la moda com marquen per dir que l'home renuncia a la bellesa i a la coqueteria, diguéssim, no? Vull dir que ja sabem qui portava talons primer eren els homes, la, no? Però com que ara associem això, que de fet és fortíssim, perquè aquesta gran renúncia s'aplica a dia d'avui, vull dir, encara estem al segle XVIII en aquest sentit, doncs sí, llavors aquest tipus de crítiques de que la moda és frívol, o sigui, cada cop que la moda es posa al centre del debat, sempre surten els José Manuels de turno, bueno, i a vegades no José Manuels, en fi, pues això, a dir les coses de sempre, de que és una cosa frívol, doncs això, no? Ja ho sabem. Llavors, clar, davant d'això, què podem fer? Doncs això, pues posar més encara la moda al centre del debat i seguir reflexionant i pensant críticament sobre ella, no sé.
Ara que parles de la moda masculina, em fa molta gràcia, es va fer mig viral fa uns mesos aquell compte de... Es diu Derek Guy, crec que, sí. Que parla de, sí. De moda masculina, sí. I crec que... O sigui, sí que és molt interessant el que diu, però jo sento que va arribar a uns punts de Twitter que em semblava que els homes era el primer cop que sentien algú parlar i que alhora, com que era un home parlant de moda masculina, com era una autoritat, bueno, no sé, em va fer gràcia.
Sí, que en sap bastant, aquest tio.
És molt xulo el seu contingut.
Sobretot sobre sastreria i tal, en sap molt. Però clar, sí, va ser graciós, veure com tots els homes sabent que de sobte com els vestits que portaven potser no els portaven tan bé, no? Doncs mira.
Sí. Jo he de confessar una cosa, vale? Que és que no em fa cap vergonya confessar perquè super proud. Jo vaig créixer mirant El diablo viste de Prada, amb la seva memòria. És una pel·li espectacular.
Increïble.
Vale. Llavors, aquesta pel·li a mi em va flipar perquè vaig pensar, clar, allò que ens agrada, allò que ens arriba, les tendències d'això està de moda, ho pensava, en el meu cas, i mirant aquella pel·li, la Miranda Presley. Però, clar, aquella senyora en realitat encarnava a una editora d'una revista de moda molt important, molt llegida.
Anna Wintour, de...
sí, directament. Total. Però, clar, revistes de moda. O sigui, jo, quan era més petita, a l'estiu, doncs, de tant en tant me'n comprava alguna, ara fa no sé, anys que no em compro una Vogue o que no em compro una revista tal. I sí que és veritat, però que tota la moda o tot el contingut sobre moda que consumeixo és a través de TikTok, bàsicament, i d'internet. Llavors, les tendències... O sigui, de sobte m'agraden unes bambes noves perquè molta gent a TikTok les porta. I no sé si m'agradarien si no les veiés a TikTok. Segurament la resposta és no, perquè segurament ni tan sols sabria que existien, que existeixen, i segurament no em cridarien l'atenció si no les hagués vist.
Tampoc ets una bambes girl.
Potser no és el millor exemple. Unes botes,
si
no? Unes
sandàlies. Si estàs interessada, segurament és perquè...
Bueno, és que he dit bambes perquè precisament és com que ara tothom porta les Adidas tal i jo penso, sí que són xules. Ara, com que jo no porto bambes normalment, no té cap sentit que jo m'estigui fixant o vulgui comprar-me unes Adidas. Llavors pensava, clar, és que realment... algú ens marca les coses que ens agraden des de fora, ja sigui una editora d'una revista de moda o un dissenyador que marca unes passarel·les i marca unes col·leccions cada temporada, o senzillament ties de TikTok que vesteixen totes igual amb la pinça al cap, saps? Vull dir, és que realment, i penso, és que allò m'agrada, però no sé si m'agrada perquè ho he vist tant que, no, que ja està, clar, que ja m'he acostumat o...
Aviam, és que això dona per hores i hores i hores i hores, és gairebé com la pregunta de l'ou i la gallina, de com es construeix el nostre gust, és molt difícil. M'encanta que posis l'exemple del Diable Vesteix de Prada, perquè referents, evidentment,
sí,
però és molt interessant perquè el famós monòleg sobre el color blau, Ceruli,
sí,
en català,
sí.
És increïble perquè fa com una explicació, no? O sigui, com que el personatge de l'Anne Hathaway és com, a mi m'és igual la moda, perquè sóc una picnic girl, no sé què, tal qual, i sou uns frívols vosaltres, només estic aquí perquè vull treballar al New York Times i això és una passa més en la meva escala cap al meu objectiu. Llavors, com la Miranda Priestly se la queda mirant i diu, aquest jersei horrible que portes, que has agafat un rack de rebaixes de no sé on, l'hem triat gent que estem en aquesta sala. Llavors es procedeix a explicar com tot el procés del cicle de les tendències, que és veritat que està molt ben explicat, encara que els exemples que posa són de mentida, o sigui, no els citeu per
vale,
com a referència,
vale.
Però ha canviat una mica amb internet i amb TikTok també, perquè ara el cicle s'ha accelerat moltíssim i és veritat que al món de la moda sempre hi ha hagut molt de gatekeeping, no? És a dir, com de tot aquest filtratge, tot aquest drenatge que es donava des de la passarel·la fins a la revista de la moda, fins després la fast fashion, la moda ràpida i després el cubell de rebaixes de la Hathaway, ara és una mica diferent. No és exactament el mateix, internet va canviar moltíssim les coses, o sigui, en el moment en el qual existeix style.com i tu pots mirar tots i cada un dels looks d'una passarel·la, això canvia les regles del joc completament. Perquè abans les revistes el que feien, fins i tot, que ja arribaven més tard de les passarel·les, evidentment, et feien una selecció d'aquests looks dels dissenyadors i les endreçaven per tendències. Llavors, clar, tu directament...
Aquí també la importància de l'editor de la revista, de la Miranda Priestly a la pel·li, diguéssim.
Per suposat. Sí. O sigui, crec que les revistes de moda i les cases de moda han perdut com bastant de poder en aquest sentit, i per això ara, en els últims anys, estem veient molt tot aquest boom de predictors de tendències, de les agències de predicció de tendències, que fa molt de temps que tenen molt de poder, però està com tot molt vinculat. És a dir, com hi ha hagut un canvi bastant en aquest aspecte, i també està molt relacionat amb la homogeneïtzació estètica i global, perquè clar, quan tu tens no sé quantes cases de moda i de marques de fast fashion subscrites a la mateixa base de dades de tal agència de prescriptora de tendències, doncs al final tot camina cap a una homogeneïtació.
O sigui, llavors d'alguna manera creus que s'ha democratitzat la figura de la persona que pot posar de moda alguna cosa? Com si ens fixem en el microcosmos de l'institut, que només posaven de moda les coses els populars. És com si hi hagués hagut una mica una revolució.
O al revés, o ara ho posa l'algoritme.
Esclar, és que és molt difícil de destriar i crec que es donen diverses coses simultàniament. O sigui, per una part hi ha una democratització a nivell d'accessibilitat, està clar. És a dir, tu, si vols, és això, pots entrar a qualsevol pàgina web i veure tots, o la desfilada per YouTube sencera. Vull dir, això abans era impensable. Fins i tot els buyers anaven allà amb paper i llapis. Bueno, que de fet això ho van fer la marca de les germanes Olsen, de Row, l'última desfilada que van fer, van recuperar aquest concepte, no estaven permesos els telèfons mòbils i van donar com una llibreta supermona japonesa i no sé què als assistents perquè fessin sketches si volien. Però sí, o sigui, per una part hi ha com una democratització absoluta i per l'altra hi ha tot el contrari. És a dir, totes les desfilades que veiem, les marques que coneixem i tal, formen part de conglomerats que podríem parlar gairebé en termes de monopolis, de luxe, i el luxe en un moment de crisi absoluta i de desigualtats econòmiques més i més bèsties creix exponencialment. Vull dir que per una part tenim això i per l'altra tenim tot el contrari. O sigui, el màxim classisme, el màxim racisme, el màxim elitisme... Mm-hmm. A tope, i es donen les dues coses simultàniament.
Que fort. És que ara m'he quedat... jo volia preguntar-te, ja que hem tret el tema d'internet, pel tema de la bogeria de les etiquetes. Uf. I d'etiquetar-ho tot, fer combinacions, fer coses, perquè crec que per una banda ha fet que molta gent li comenci a semblar divertit tot això de la moda, bueno, o sí, que fins i tot et puguis guiar una miqueta Per exemple, si no en saps gaire de la moda, però sento que alhora s'ha convertit, s'ha centrifugat tot i ha arribat com... s'ha anat accelerant, de com, sí, cada cop té menys sentit i que s'ha convertit potser en una estratègia més de màrqueting. No sé si vosaltres us les heu trobat, no? Que amb etiquetes com coquet,
Mob Wife estètic...
Sí, Mob Wife, quina més...
Ballet Core, sí, tot amb core, no?
Sí, van sort, i sento que cada tres mesos surt, em surt algú TikTok dient aquest és el nou o menys, aquest és el que portaran les noves, les tendències que vindran no sé què. I jo sé que tu fa poc vas parlar de del tema Mob Wife a la ràdio. Justament jo estava veient Els Sopranos, em va donar per allà.
Increïble.
Sí.
Molt bona moda en aquella sèrie, la veritat. Sí.
Tu estàs recreant looks de Tony Soprano.
Sí, no, jo al revés. No, jo estic fent de Tony Soprano. Sí, no sé, ja, ja ho parlem. No sé què em passa amb els personatges aquests horrorosos homes. Em va passar amb Succession, també. Em vaig comprar gorres i americanes per ser com el...
Kendall Roy. Okay,
sí, sí, sí.
Wow.
O sigui, vale, no sé... Vale. Tinc... Bueno, és igual, ja ho exploraré. Però... Però sí, tu què, aquestes etiquetes creus que fan, són part del joc o que són també cosa d'algoritme? Fins i tot màrqueting, tu creus que les estan apretant?
O sigui, a veure, són etiquetes i nínxols estètics que són categories de màrqueting, en la gran majoria dels casos, per no dir tots. Una altra cosa és això, que tu no puguis treure'ls i profit i tu puguis passar bé, perquè al final el que remeten és a imaginaris molt concrets, perquè tu també pots expandir una mica com vols. I llavors hi ha tota aquesta part de passar-s'ho bé, fins i tot a nivell de no haver-les de consumir, és a dir, fer-te tu la teva taula o el teu mood board de Pinterest relatiu a aquesta estètica, sense, o sigui, recreant-te en aquest imaginari sense haver de consumir la col·lecció que ja haurà sortit al Shein al cap d'un dia de coquet, que no entro al Shein, però ja ho sé, que qualsevol nova tendència ja als tres dies ja hi ha un apartat específic amb aquella etiqueta, no? Llavors, evidentment, són conceptes de màrqueting, està claríssim, que juguen molt amb això de... És a dir, apel·len molt a l'imaginari de les subcultures, però, evidentment, desposseïdes de qualsevol potencial emancipador i polític que podien tenir les subcultures, encara que algunes, no totes, com per exemple el cottagecore, que va néixer més a Tumblr, que sí que és un entorn més polititzat, és diferent, encara que després ja sabem... perquè el capitalisme ho fa gossit a tot en què s'acaba convertint, però vull dir que crec que, per donar una visió una mica més positiva, encara que, evidentment, crec que són nínxols de màrqueting que no tenen, que són bastant buits, la veritat, i que inciten a consumir i ja està, crec que sí que pot ser interessant el que deies tu, Feli, en plan que potser una persona que no està tan familiaritzada amb la moda ho pot veure com... pot entrar potser més dins de la moda o fins i tot dins de les humanitats en general, perquè qui et diu que una noia que descobreix el cottagecore de sobte s'obsessiona amb llegir-se Jane Austen. Vull dir que també es poden donar aquest tipus de relacions. I també crec que una de les poques coses interessants dins de tota aquesta bogeria de cores i de trens i d'estètics és tot el que està relacionat amb el món de l'arxiu, amb la cultura d'arxiu, relacionada amb l'arxiu al voltant de la història de la moda. I, de fet, crec que estem assistint al que podríem anomenar un gir de l'arxiu o un gir arxivístic en el món de la moda. S'està veient cada cop més, que té molt a veure amb la sobresaturació de podem deixar ja de produir més roba. O sigui, és com, això no s'aguanta per cap lloc. Llavors, ara, fins i tot, és un símbol de caché. És a dir, quan una estrella va una catifa vermella i porta un arxiu de Galiano, de la etapa de director creatiu de Galiano de Dior, té...
S'està posant una obra d'art.
Clar, i té fins i tot més li dona més punts, no? De fashion girl, diguéssim, que s'hi porta una cosa d'última, de passarel·la.
Perquè una pregunta, no sé si... Bueno, tu, Rita, o Ofe, o algú, no sé si ho sabeu, però aquestes etiquetes d'on surten? O sigui, coquet? Perquè jo penso, quan surt la pel·li de Barbie, que és un mega blockbuster
Barbie
que ho peta... Clar, sí. O sigui, això és com... Bueno, vale, ve d'aquí. Però total. Coquet? O sigui, d'on cony surt això?
Les profunditats d'Instagram. Mira, doncs aquest és un tema sobre el que...
No sé si és fàcil de respondre, però és que penso, què cony, per què?
Cada una té la seva pròpia genealogia i té la seva pròpia història més o menys traçable a internet. Cadascuna diferent. La de Coquet és interessant. Ara no te la sabria dir quin és l'origen de la primera persona que en aquest segle va dir doncs recuperarem aquest concepte, que com a concepte m'agrada bastant, la veritat. He de dir, una altra cosa és doncs tot això, no? Vinga, llacets per tot arreu, vull dir com, ok, et pot agradar, però vull dir que tampoc cal. Encara que la broma de posar-li un llacet a tot a mi em va fer una mica de gràcia, he de dir, que en aquest moment a internet sí que em va semblar divertit. Però sí, cada una té com la seva generació, analogia i es pot traçar més o menys, hi ha mil articles que t'ho expliquen, però al final també que facin sort o no, doncs té a veure amb moltes coordenades i tal, i també hi ha molt de màrqueting, o sigui, per exemple, l'estètica aquesta de la Mob Wife Aesthetic, que seria l'estètica de dona de mafiós, es va especular molt, encara que no s'ha confirmat, que segurament devia ser un plan d'HBO, perquè com que eren el 25 aniversari del Soprano, que era molt possible que se l'haguessin inventat des de HBO ja per generar tota aquesta expectació i aquest caldo de cultiu, i podria ser. Vull dir, no em semblaria
així,
tan estrany.
Quina sensació de victòria absoluta, no? Sí, el departament de màrqueting de Cleo.
Sí, vaig gastar 9 euros en una jaqueta peluda per Vinted.
Clar,
pues mira, van impactar en Rita Roig a l'altra banda de l'oceà.
Ara només falta que vegis Los Soprano.
Sí, és veritat. Nois, estic amb Succession ara, em toca gorres. Em toca gorres com el que diu la UFE. Rita, una cosa. Si hi ha totes aquestes tendències, tots aquests noms, és més difícil que mai tenir estil propi, ara? Perquè, clar, si tu vols vestir bé o si t'interessa la moda, és molt fàcil dir, pues vaig a Pinterest, que abans de començar a gravar estàvem parlant de Pinterest, o me'n vaig a Instagram, miro què m'ofereix el catàleg d'internet, n'escullo una, vaig així, no, qualsevol d'aquestes plataformes de roba barata, m'ho compro tot i ale, ja està, new year, new me, no?
Sí.
Aviam, sí, és com la pregunta aquesta de si es pot escapar de l'algoritme o no, no? Jo crec que sí, és difícil, però crec com que intentar-se resistir a això, ja, o sigui, o intentar anar una mica en contra d'això, per mi és un exercici de resistència en si mateix, encara que pugui semblar una cosa que no és tan important. No sé si és més difícil o més fàcil que mai. És la dicotomia que dèiem abans, no? De l'hiperluxe totalment fins als màxims i també la democratització passant al mateix temps. És el mateix, o sigui, estan aquestes dues coses basculant.
No. Què recomanaries per algú que diu, mira, és que vull intentar vestir millor, però no vull simplement fagocitar tot el que hi ha a internet i vull reflexionar-m'ho? Perquè no sé si és possible dir, vale, doncs, jo què sé, no miris TikTok mai, però bueno, t'entrarà per altres ulls i de fet veuràs totes les bromes tard per Instagram o per Twitter,
clar,
que és el que passa, no?
Que qui es pot permetre també estar desconnectat, vull dir que... Sí, sí. Mm. Aviam, no ho sé, és que per mi té molt a veure com a... Clar, és que jo no ho veig només com centrat a la moda. En plan, per mi l'estil té molt a veure com amb moltes altres parts de la meva vida. O sigui, de fet, a mi m'agrada com quan veig a la gent que crec que té estil o que vesteix bé, per mi és com si estiguessin escrivint teoria en directe. O sigui, com m'agrada pensar d'aquesta manera. Llavors, aviam, com coses molt bàsiques així, però vull dir treballar com la teva sensibilitat estètica i el teu imaginari, i això es fa no només a través de conèixer la història de la moda, sinó a través de totes les altres disciplines artístiques. És a dir, a mi em pot inspirar molt més... A veure, a mi a nivell personal el que més m'ha inspirat és la història del cinema, jo crec. Més enllà de persones al meu entorn i d'icones que, evidentment... O sigui, mai he tractat com d'escriure el tema dels ídols com que mai he entrat molt en això. Vull dir, no he sigut molt idòlatra, la veritat. Però sí que hi ha moltíssimes persones que admiro pel seu estil. Però a mi el que més m'ha inspirat i el que m'ha fet tornar ojiplàtica són les pel·lícules de cinema. Vull dir, jo és on he educat la meva sensibilitat estètica, també amb la pintura, moltíssim. I en totes les arts, en general, sí.
Creus que potser, és que abans també, amb això que has esmentat ara i abans, quan has esmentat, potser a través del cottage core podem arribar, com jo que sé, les novel·les de Jane Austen, creus que potser és que no hauríem de separar tant la moda de la resta de coses que ens agraden? O que, perquè, o sigui, ara que ho deies, jo sí que havia navegat molt l'estil i la moda com intentant buscar com vestiria una persona que m'agrada això, jo que sé, del món del cinema o del món de la literatura, que després també m'ho trobo que s'acaba fent a Instagram en forma de collage, en plan, això és el look d'aquesta persona d'aquest barri, de no sé què, que també acaba sent un meme i no sé què, però potser a mi m'ajuda a navegar-ho per aquí. Com no tant de pensar, vull vestir com l'Alexa Chang, sinó de pensar, vull vestir com jo què sé, tal pel·li.
Clar, seria voler vestir com tu.
Sí, que complica. No? Qui sóc jo?
Clar, és que...
A més, jo, bueno, ara, no sé si com anem de temps, jo volia preguntar perquè jo vaig anar al Meme Fest i no, va ser molt xulo, però precisament parlàveu amb la Mar Vallverdú, parlàveu del tema d'internet i com d'internet surt en el nostre cap, identitats, i parlàveu de crisi d'identitat.
Sí.
Potser em fico un nom de mana. Tu has tingut mai com crisi d'estil barra identitat, com de dir, vale, vull ser aquesta persona o t'ha anat surt...
100%. clar que sí, i em segueix passant a dia d'avui. Vull dir, és que, a part també, com no preguntar-te per la teva pròpia identitat, em sembla una red flag com una catedral, sincerament. Vull dir, a qui no li passi és que és un robot o una mena d'autòmata, o sigui, és clar que sí. Sí, sí, totalment. Encara que, no sé, potser des de fora no es llegeixi així, però per suposat que m'aixeco de vegades i dic, uau, avui no sé cap on anirem, eh? O sigui, sobretot quan era més adolescent. Sí, com que, evidentment, això s'accentua més en aquestes etapes, però sí, sí, per suposat que sí.
Escolteu, estaríem fent-li 3.000 preguntes a la Rita sobre moda, però hem de passar a la Filomena.
Remena, Filomena.
Remena! Avui faré jo una recomanació de la Filomena, que és un llibre d'aquests assajos d'anagrama petits, curts, que m'ha agradat molt, me'l vaig llegir l'altre dia i em va semblar bastant xulo. Es diu La ràdio puesta, és un assaig sobre la ràdio del Javier Montes, però sobre la ràdio, no sobre la història de la ràdio, que els que hem fet periodisme doncs potser ja ho hem fet a la uni, sinó que és un assaig sobre la companyia que pot fer la ràdio com a mitjà tradicional i que només s'escolta, no? O sigui, hi ha la cosa aquesta que un podcast fa companyia perquè te'l pots posar quan estàs fent altres coses, no? O sigui, que no cal que estiguis amb tots els sentits i tota l'atenció del teu cos posada en una sola cosa, sinó que el podcast pot anar sonant. Però una cosa que em va agradar molt d'aquest assaig és que ell deia, d'acord, el podcast fa la mateixa funció que la ràdio en tant que companyia, però la ràdio té una cosa com... Ara és una frase que fa bastanta ràbia, però la màgia de la ràdio és el punt del directe, del saber que allò està passant en directe i que si saps que aquell locutor està improvisant, tu estàs improvisant amb ell i t'estàs tirant el buit al mateix temps que ell. Si tu reescoltes allò en format podcast, d'alguna manera saps que se'n surt. O sigui, saps que allò ha sortit bé. O pot haver sortit malament i després està a punt d'escoltar el desastre, però com a mínim saps que allò ja ha passat i que, per tant, bueno, hi ha com un punt de seguretat.
El món ha continuat igual.
Sí, i en canvi, amb la ràdio en directe, això no ho tens. I és aquesta adrenalina que, bueno, a mi m'apassiona la ràdio, jo hi he treballat molts anys i és el meu mitjà preferit, sense cap mena de dubte, i aquest assaig està molt bé perquè fa reflexions xules al voltant de la cosa aquesta de tenir la ràdio posada. I hi havia una altra cosa també, com pels que fem ràdio, que també em va semblar molt interessant, que és que hi havia molta gent que... O sigui, hi ha molta gent que quan és locutora de ràdio pensa en què s'està... Si, per exemple, si treballes en un mitjà de masses gran, penses que t'estarà escoltant molta gent, perquè literalment hi ha ràdios que poden arribar fins a... 1 milió, 2 milions, 3 milions d'oients diaris. En canvi, diu, en realitat, l'únic que has de pensar és que t'estàs dirigint a un oient, perquè qui t'està escoltant és un exercici tan individual, en realitat, que estàs parlant-li a una persona, independentment de quina sigui aquella persona o de que siguin moltes, 1 milió de persones individuals, però només és una, saps? I vaig pensar, clar, no has d'anar allà a transmetre a través del micro una cosa supergrandiloquent, amb uns aires de grandesa molt bèsties, perquè t'està escoltant una persona, t'estàs dirigint a una persona, i en realitat la conversa que puguis tenir davant dels micros amb aquella persona que t'acompanya a l'estudi només l'escoltarà, doncs això, una persona al cotxe, una persona als auriculars, una persona a casa mentre es frega el pis. Vull dir que, bueno, no sé, és un assaig, és curtet, és aquest format d'anagrama que entra també, i a mi m'ha agradat molt.
Que guai, pues molt pinta bé. Molt bé. Jo sí. Ara tinc moltes ganes de llegir-me'l. Jo l'altre dia vaig pensar, és que vaig pensar a veure si ho diries, però l'altre dia vaig posar la ràdio i vaig pensar, senta molt bé posar alguna cosa i pensar a veure què fan, perquè com que ara ja ho has d'escollir tot, no?
Sí.
Vull dir, i alhora saps que no és una programació algorítmica que t'està recomanant les coses en funció del que tu... No, és com, a veure què fan
sí.
aquests jambos que estan allà sí. en una sala, que han decidit sí. això, que és una... O sigui, que cada vegada és més rar, i cada vegada la gent, doncs, a la tele tria on demand, al podcast també és on demand, m'encanta el podcast, escolto 30.000 sí. podcasts, tal, però que hi ha com aquesta cosa especial de dir, a veure
sí.
què fan.
Sí.
I pots sí, apretar, també... surt un anunci, o surt algú parlant, o surt una cançó, és que no ho saps.
Sí, sí, és molt fort. I a mi la ràdio, ara ja me'n vaig una mica i acabo, però quan feia ràdio pensava, és que la ràdio no necessites gaire cosa per fer ràdio. Et surt, o sigui, si hi ha una notícia d'última hora, tu has de seure, un tècnic t'ha d'obrir el micro i allò ja ho sap tot el món. És fortíssim. Si ho penses així, és que em sembla molt gros. Bueno, en fi, ja està.
Bueno, l'últim programa prou. Crec que vam citar Kapuscinski. Estem
prou,
estem
prou,
fatals.
Prou. He de callar, jo callo, per sempre.
Vale, recomanem la ràdio puesta. I recomanem que tothom segueixi a la Rita Rakosnik per tot arreu i així anirà enterant-se'n de les coses que van passant a la moda, perquè a més la Rita és bastant activa explicant, no?
Sí.
Participant, sortint a la ràdio, fent... doncs, tot tipus de projectes sobre el tema.
Sí, a més, poden apretar allà on s'aglomeren com tots els links del teu...
El Linktree.
Que surten totes les seccions que fas, tot el no sé què, que va molt bé. Sí, no has pogut posar play a la ràdio sí. i ho tens tot allà.
Sí.
Moltes gràcies per venir, Rita.
A vosaltres per convidar-me.
Gent de merda.
Aquestes que sonen són la Rombo, nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius, i som gent de merda gràcies a la inestimable ajuda de l'Andrei Ignat i el Rob Roman, que fan que tot soni i es vegi bé, la Caral Guinart, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, que ens ha posat les veus. La setmana que ve més. Adeu, noies.
Adeu. Adeu.